D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 3. Anem als esports.
I atenció, perquè en aquell moment de la història, 14 de juny del 2019, Marc Gasol és campió de l'NBA i Catalunya té el tercer anell de campió a les 5:48 de la matinada, 14 de juny del 2019, els jugadors a Toronto Raptors.
I Ernest Macià, bona tarda.
Què tal, Òscar?
Has pogut dormir o no?
No gaire. 3-4 hores alternades, vull dir, costa molt de dormir quan tens una nit tan llarga i tan bonica com aquesta, eh?
Quan un narra un fet històric, Marc Gasol ja té l'anell de campió de la NBA. Els Toronto Raptors han guanyat aquesta matinada la pista de Golden State Warriors i s'han adjudicat la final per 4-2. És un partit històric que hem seguit, com dèiem, a Catalunya Ràdio i que no s'ha decidit, Ernest, fins al final, eh?
Sí, perquè s'ha mogut en marges molt estrets, 5-6 punts, ara amb un Toronto, ara amb un Golden State, i hi ha hagut una tònica durant tota aquesta eliminatòria, que és que Golden State ha anat perdent jugadors, i a més, els dos jugadors, probablement dos dels tres més importants, Kevin Durant, que havia sigut l'MVP dels últims playoffs, i avui, a més, Klay Thompson, que s'ha torçat el genoll i que, bé, ha tornat a pista per llançar dos tirs lliures i ha vist que no estava bé, i per tant, doncs, ha jugat Golden State sense ell pràcticament 13 minuts, i això vulguis que no s'ha notat, perquè en els moments decisius, pèrdues de pilota o llançaments triples fallats, perquè Curry estava molt ben marcat, Stephen Curry li han posat 2-3 jugadors a sobre i avui no ha pogut fer un bon partit, i per tant ha acabat guanyant l'equip de Marc Gasol, que descrivia així les seves sensacions després del partit.
Disfrutant moltíssim de del que és l'experiència, entenent també el difícil que és, doncs, guanyar un anell, tot i les lesions que ells han tingut, doncs, demostren que és un equip campió, que té aquesta mentalitat, que sap jugar molt bé, que no deixen estar el partit, tot i, doncs, haver perdut un jugador important al partit anterior, haver perdut un altre jugador important en aquest partit. Ells continuen, doncs, atacant-te i tenen molta resiliència i et dic, molt feliç, molt content.
Avui el Marc Gasol ha acabat amb 3 punts, una anotació molt discreta, però sí que és veritat que ha agafat 9 rebots, i d'aquests 9 rebots, 2 han estat en el moment decisiu, rebots d'atac que han permès a Toronto tenir segones opcions, anotar i incrementar la diferència. Jo crec que avui ha sigut un partit on, evidentment, Toronto ha acabat patint al final, perquè Golden State és un equip de campions, i tot i les baixes que deia el Marc, segueixen una plantilla molt competitiva, i a més té l'experiència que segurament, doncs, Toronto no tenia. Bé, un parell o tres de jugadors a Toronto sí, però la resta de la plantilla no ho tenia. I al final del partit, la presentadora de l'acte, sobre la mateixa pista del Oracle Arena, li ha preguntat pel seu passat, quan era petit i entrenava al pati de la seva àvia, o com al cap d'uns anys ell anava a veure les finals del seu germà, de Pau Gasol.
16 o 17 anys, doncs, venia a veure els partits de NBA d'en Pau i ningú creia que jo podia jugar, doncs, no només a aquest nivell, a qualsevol nivell. I mira, al final, doncs tinc la sort de poder estar aquí, de disfrutar-ho, que tot és possible, que no és fàcil, però que s'ha de disfrutar aquest esport.
Doncs Marc Gasol, que ha fet història, ha aconseguit el segon anell, el segon català de guanyar un anell, és el tercer, perquè el seu germà Pau Gasol en té 2. I d'aquesta manera es converteixen en els primers germans en tota la història que han aconseguit ser tots dos campions de l'NBA. Però també ha fet història Toronto. És l'únic equip que no és dels Estats Units en tota l'NBA i ha guanyat aquesta matinada el seu primer títol després de 24 anys competint-hi a la Lliga. Josep Antona, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Segurament el que potser no sabeu tots els que ens escolteu és que el primer partit de tota la història de l'NBA es va jugar precisament a Toronto i que el bàsquet el va inventar un canadenc.
El bàsquet, en efecte, el va inventar un professor canadenc d'educació física. James Naismith treballava en una escola de l'Associació de Joves Cristians, IMCA, a Massachusetts, als Estats Units. I el primer partit de l'associació cofundadora de la NBA, l'Associació de Bàsquet Americana, el van jugar els Knicks de Nova York i els Jaskies de Toronto, precisament a Toronto, l'1 de novembre del 1946. Basketball
has come full circle. El bàsquet ha tancat el cercle al Canadà. Va ser inventat per un canadenc. El primer partit de la història de l'NBA va ser a Toronto. I ara el nou campió de l'NBA, el campió del 2019, és Toronto Raptors. Toronto Raptors.
Ho ha explicat el comissionat de l'NBA, Adam Silver, quan entregava aquesta matinada la Copa de Campions als Raptors. Toronto va entrar a l'NBA el 1995, amb motiu de l'ampliació que va fer la Lliga nord-americana. També hi van entrar els Vancouver Grizzlies, del Canadà, però aquest equip va acabar migrant a Memphis, de manera que els Raptors van quedar com els únics canadencs de l'NBA. Per això, el seu triomf l'ha celebrat tot el país com a seu. Sentim la transmissió dels darrers segons del partit de la televisió pública canadenca. Two possession game. 114-110. Curry lets it fly. Canada, the NBA title is yours. Milers d'aficionats han seguit el partit pels voltants del pavelló de Toronto i ho han celebrat fins a primera hora del matí.
Festa a Toronto, festa també a Sant Boi, perquè un fill de Sant Boi, el Marc Gasol, s'ha convertit en campió de l'NBA. Ja ho era en Pau, ara també ho és en Marc. Deixem el bàsquet, parlem de futbol. El Girona ha presentat fa una estona l'entrenador amb qui lluitarà per tornar a la primera divisió, si és que no ho fa abans als tribunals. Un tècnic, Juan Carlos Unzué, conegut ja a casa nostra perquè havia passat, entre altres, pel Barça. Eduard Solà, Girona, bona tarda.
Bona tarda.
Unzué ha parlat d'ascens o no s'ha mullat?
Sí, i tant que s'ha mullat públicament, i pràcticament només de començar la presentació pregunta: l'objectiu és l'ascens? Resposta de Juan Carlos Unzué, aquesta.
Evidentemente es mejor que lo expliquemos además hoy desde el primer día para que no haya ninguna necesidad de tener que repetirlo continuamente. El ascenso es el objetivo. Bien es cierto que después hay que conocer la categoría y normalmente se suele creer que se asciende en octubre y en noviembre y no, se asciende en junio y en segunda división uno de los equipos asciende casi en julio, ¿no? Esa igualdad, por muy buen equipo que tenemos, que tengamos, que lo vamos a tener, estoy seguro, por muy bien que nos vayan a salir las cosas, a que los resultados sean positivos, vamos a tener momentos de dificultad.
Unzué ha dit que ell treballa amb l'Utxec, el Girona jugarà la temporada que ve segona divisió, tot i que recordem que ha demanat poder-ho fer primera perquè s'està investigant si el Valladolid-València estava arreglat o no. Unzué diu que el club està defensant els seus interessos en aquest cas i que ho fa amb respecte. La del Girona serà la tercera experiència d'Unzué com a primer entrenador després que va estar un any al Numancia segona i un altre al Celta a primera. A Sòria va tenir Machín de segon i a Girona substitueix Eusebio, diu ell, dos dels seus millors amics. No vol entrar en cap debat sobre si el seu estil és més tirant cap a Machín o més tirant cap a Eusebio. El que sí que farà, diu, és prioritzar el que el jugador se senti més còmodes i que el Girona que vol és aquest.
Que no nos olvidemos, necesitamos los resultados. Evidentemente los resultados los vamos a conseguir a través de un buen juego, pero jugar bien son muchas cosas. Nosotros vamos a intentar ser un equipo que domine los máximos conceptos, aspectos del juego, con balón y sin balón, para ser lo más camaleónicos posibles, para ser lo más fuerte posibles.
Pel que fa a la plantilla, Unzué diu que li agradaria que es quedessin com a més jugadors millor, però que és conscient que alguns jugadors tindran i tenen ofertes i que acabaran marxant. Ha confirmat que el primer dia d'entrenament serà el 8 de juliol.
Doncs les novetats a la banqueta del Girona amb Juan Carlos Unzué fent-se càrrec de l'equip gironí en aquesta pròxima temporada. Per cert, aquesta matinada encara en futbol comença la Copa Amèrica de Futbol, la competició sud-americana similar a l'Eurocopa, tot i que amb algun convidat d'altres continents. Una competició que aquest cop es disputa al Brasil. I precisament l'equip anfitrió, tot i l'absència de Neymar i capitanejat amb Coutinho, l'encara jugador del Barça, juntament amb l'Argentina de Leo Messi, són les dues seleccions favorites per guanyar el títol. I d'una competició internacional de seleccions a una altra, perquè està disputant-se, ja ho sabeu, el Campionat del Món de Futbol Femení. Es disputa la fase de grups. Ahir ja vam viure la primera gran sorpresa. El Brasil va perdre 2-3 contra Austràlia. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Avui es juguen 3 partits més i el combinat espanyol comença a fer números.
La victòria de la Xina ahir davant de Sud-àfrica fa que el partit Espanya-Xina de dilluns que ve sigui decisiu. El problema és que la selecció que acabi segona en aquest grup B, per darrere d'Alemanya, probablement es creuarà els vuitens de final amb els Estats Units, una de les grans favorites. Per això molts pensen que potser és més pràctic acabant sent una de les quatre millors terceres classificades. Però entre càlculs de tota mena, també una celebració. La defensa del Barça, Mapi León, ha fet 24 anys.
Uno de los mayores regalos que podía tener era estar aquí, porque jugar un mundial creo que es algo alucinante para nosotras que amamos este deporte. Y bueno, ya que Alemania no ha podido ser, pues espero los 3 puntitos contra China, que sé que lo conseguiremos, sé que vamos a luchar por ello.
La jornada d'avui, d'aquí uns minuts, Japó, Escòcia. A partir de les 6, Jamaica, Itàlia. I a les 9 començarà l'Anglaterra, Argentina. Per acabar, l'àudio que les mateixes jugadores del Canadà van enregistrar dins l'autocar del seu equip després de guanyar el Camerún per 1-0.
Doncs no s'ho passen gens malament dins de l'autocar després d'haver jugat. És l'ambient que envolta els partits del Mundial Femení, que està vivint tota una festa a França amb aquests partits i amb aquesta igualtat que s'està demostrant. Faltant 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda, encara en futbol us expliquem que el Madrid ha anunciat el fitxatge de Kubo. És un jugador japonès de 18 anys, ve del Tòquio. El club blanc paga 2 milions d'euros de traspàs, 1 milió d'euros de fitxa per jugar al filial, al Castilla. Kubo va formar-se a la Masia de petit, però el Barça el va haver de deixar marxar perquè va ser quan la FIFA va impedir que jugués tot i fins i tot va sancionar el club blaugrana per aquelles irregularitats en el fitxatge de jugadors menors d'edat. Ara Kubo torna a la Lliga Espanyola, no torna al Barça, torna al Madrid, de moment, per jugar amb el Castilla. Veurem si després fa el salt al primer equip o acaba marxant a un altre club. De moment, Kubo fitxa pel Madrid.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Els decibels han augmentat des de primera hora d'aquest matí a les rodalies de Montmeló i és que ha començat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme amb els primers entrenaments. Anem al circuit de Barcelona-Catalunya. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si les previsions es compleixen, ara deuen ser a la pista els pilots de MotoGP.
Sí, últims 4 minuts. És complicat avui interpretar la situació perquè primer hem tingut amenaça de pluja en el primer entrenament lliure del matí i després, coincidint amb el final de Moto3, han caigut 4 gotes i jo crec que això ha frenat una mica l'estratègia d'alguns pilots. El que sí que et puc dir és que la primera sessió l'ha dominada Marc Márquez i que la segona l'està dominant Àlex Rins amb un temps que és una dècima més lent del de Márquez del matí. Sí que és veritat que ara són els últims moments i els pilots comencen a posar pneumàtics tous per assegurar la cosa i és probable que això canviï res. En el temps que estem parlant, les posicions aniran canviant amunt i avall. Per tant, quedem-nos de moment a falta de confirmació amb què Márquez ha dominat la primera sessió d'aquest matí.
Molt bé, doncs això és el que està passant a la pista i a les graderies. Hi ha ambient al circuit?
Sí, n'hi ha. És divendres, evidentment, que sempre es nota molta menys gent. Avui, si arriben 20.000 persones al circuit, serà ja una bona xifra. Ens estem barallant. De fet, els divendres no, ni els dissabtes tenim xifres oficials de públic, això surt sempre el diumenge, però estem parlant que aquest cap de setmana hi haurà una miqueta més de gent que l'any passat, i l'any passat el diumenge hi havia 90.000 persones.
Molt bé, recordem que avui el Tot Costa, a partir de les 7 de la tarda, es farà en directe des del circuit de Barcelona-Catalunya amb tot el que envolta aquest Gran Premi de Motociclisme. Damià, gràcies, bona tarda.
Adéu, gràcies.
I no deixem de parlar de benzina i de motor, perquè aquest cap de setmana, a banda del Gran Premi de Catalunya de motos, el món del motor té un altre focus d'atenció. Es disputa una cursa mítica, les 24 hores de Le Mans. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entre els participants trobem un pilot de Lloret de Mar, el Miquel Molina.
A la línia de sortida de la cursa de les 24 hores de Le Mans, que es disputarà demà a partir de les 3 de la tarda i serà per tercera vegada consecutiva, el pilot de Lloret de Mar, Miquel Molina. Amb el mateix equip oficial de Ferrari de les dues edicions anteriors, amb l'expectativa de poder lluitar per la victòria en la categoria de GT Pro. En aquesta mateixa categoria, després d'un cinquè lloc de 2017 i un desè lloc de 2018.
L'equip és el d'AF Corse, equip oficial de Ferrari, amb els meus companys el David Rigón i el Sam Bird, com les últimes dues edicions que hem fet de 24 hores. Les aspiracions no poden ser una altra que intentar guanyar aquesta cursa, ja que seria una de les més importants de la meva trajectòria esportiva, si no la més important, lògicament, per lo que són les 24 hores d'Alemans.
D'acord amb els resultats de la classificatòria que s'ha completat aquesta mitjanit passada, l'equip de Miquel Molina, amb el seu 8è millor temps de la categoria, sortirà de la 36a posició de la graella, on hi haurà 61 cotxes. L'equip del pilot asturià Fernando Alonso, que aspira a guanyar el Mundial de Resistència, sortirà del segon lloc de la graella amb un Toyota, que també pilotaran el suís Sebastián Buemi o el japonès Kazuki Nakajima.
I ahir vam poder sentir el jove Adri Arnaus hores abans de debutar a l'Open de Golf dels Estats Units amb només 24 anys. Doncs bé, la primera jornada ha estat més que bona per aquest golfista de Moià. Arnaus ha fet un recorregut de 69 cops, dos per sota del par del camp. Per valorar aquest registre hem de dir que són els mateixos cops que ha fet Brooks Koepka, el principal favorit al títol, John Rahm i Sergio García, i un cop menys dels que ha fet Tiger Woods. Això sí, és a 4 cops del líder, que és el britànic Justin Rose. L'Open dels Estats Units és un dels 4 grans tornejos de la temporada de golf i aquest cop es disputa a Califòrnia, al camp de Pebble Beach, al costat del Pacífic. I abans de la publicitat us expliquem que el Manresa, en bàsquet, ha anunciat el fitxatge de Dani Pérez, un base de l'Hospitalet de 29 anys que ara jugava al Guipúscoa. L'Uni Girona, per la seva banda, ha fitxat la nord-americana Britney Sykes d'Atlanta. Arriba per reforçar el joc exterior del campió de la Lliga Femenina.
Catalunya migdia.